a viure una temporada més el derbis del Voli Palma amb el Connecto Balear Manacor i també amb l'Eivissa Ushuaia Volei.
Gràcies, Toni. Així hem arribat a la 1 i 4 minuts. Tornem a l'informatiu de les dues.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Balears fa ciència i IB3 Ràdio. Estic aquí tocant el micròfon, me l'estic acostant i estic encara impactat d'aquesta conversa tan interessant amb la Joana Maria Pujades Mora i en Pere Sales Vives, els autors historiadors d'aquest llibre Les epidèmies a les Illes Balears en els darrers 200 anys, des de 1800 al 2020. Idò, Balears fa ciència, com que hem començat amb les zones gravitacionals i gairebé no hem tingut temps ni de saludar-vos ni de saludar Aníbal López, aquí ho fem ara, i saludem a les vies de so, com cada dissabte, i en Andrés Boades, estudiant de la Universitat de les Illes Balears, que ens acompanya aquesta temporada en l'organització de la producció executiva al llarg d'aquestes dues hores del programa. Però el programa li queda una hora. Si la primera hora ha estat intensa, prepareu-vos pel que arriba ara, perquè de seguida anem a xerrar d'oceanografia operacional. I ja tenim aquí els estudis a Emma Reyes, que és és doctora en ciències de la mar i tècnica especialista, és la responsable de la divisió de radars costaners del sistema d'observació i predicció costanera de les Illes Balears. Per a què serveixen aquests radars? Ara mateix ens ho explica. Després contactarem amb Irene Garneria, que és una biòloga del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, perquè aquesta setmana s'han incorporat unes darreres novetats d'una eina telemàtica molt interessant, el Bioatlas de les Illes Balears. Sabreu per a què serveix aquest Bioatlas? Us ho explicarem d'aquí uns minuts. I acabarem el programa amb Adrià Garcia i el Variat de Ciència, perquè avui, just avui, s'acompleixen 36 anys de l'estrena de la primera pel·lícula de la saga de Retorn al futur. Qui no l'ha vista, aquesta pel·lícula? Emma Reyes és experta, com deia, en observació i predicció meteo-oceanogràfica en el camp de l'oceanografia operacional, i la seva recerca se centra en l'estudi de la dinàmica de punts crítics de circulació, per exemple, l'estret de Gibraltar, els estrets de Turquia, el canal d'Eivissa a les Illes Balears, i aquest estudi dels punts crítics de relació en relació a la resposta de l'oceà al forçament atmosfèric. No patiu, que ara sabrem tot això, què vol dir i, sobretot, per a què serveix. Benvinguda, Emma.
Ben hallada, Enric. Buenas tardes.
Gràcies per venir als estudis d'IV3 Ràdio.
Gràcies per la invitació.
Els punts crítics de circulació.
Exacte.
Què són? Els punts aquests en els quals els que us dediqueu a l'estudi de l'oceanografia operacional gaudiu més?
Són zones donde convergen diferentes tipos de agua con distintas características hidrológicas, de salinidad, de temperatura, y además cruzan zonas como canales o estrechos que están con grandes constricciones topográficas, por lo cual la dinámica se hace más intensa, y el hecho de que tengan esos rangos tan amplios de temperatura y salinidad hace que la biodiversidad, o sea, favorece totalmente la biodiversidad de esa zona, de, tanto del... De esos tres que has mencionado, por ejemplo.
I aquí en tenim un d'aquests punts, que és el canal d'Ibiza.
Exacto. El canal d'Ibiza, aquí convergen lo que son las aguas recientes del Atlántico que entran por el estrecho de Gibraltar y junto con la corriente del norte que nos llega desde el Golfo de León, que baja en dirección hacia el sur por toda la costa levantina, donde convergen esas dos masas de agua de orígenes diferentes del Atlántico y del Mediterráneo con distintas características de temperatura y salinidad y constreídos o cruzando todo lo que es el canal de Ibiza, que es un canal de 95 kilómetros con abrupta topografía.
¿Qué son? ¿Qué es el forzamiento atmosférico?
El forzamiento atmosférico. Sí. El forzamiento atmosférico, bueno, en el sistema Tierra es un sistema global, es decir, no puedes separar, por un lado, estudiar la oceanografía sin entender la interacción con la atmósfera, ¿no? Tampoco se puede entender la costa sin entender su interacción con el océano abierto. El forzamiento atmosférico aquí se entiende como, en realidad lo que estudiamos es la respuesta del océano o de las estructuras de su mesoscala en la zona costera a esos impactos, ya sea una tormenta extrema, como fue el Gloria, ya sea un evento extremo de viento, una descarga superintensa de un río...
I la teva feina, en concret, en relació a aquests punts de circulació, crítics de circulació, com l'estret de Gibraltar, en el qual has treballat.
Exacto, mi tesis fue ahí.
I el canal d'Ibiza, amb què se basa? Com fas aquesta feina?
Mira, en el estrecho de Gibraltar fue donde desarrollé mi tesis, era el área de estudio de mi tesis, y lo que desarrollé fue un modelo acoplado a atmósfera-océano. Es decir, intentaba estudiar la respuesta del océano a forzamientos de viento de levante y de poniente, que son muy intensos y que, porque como se sabe, el estrecho de Gibraltar forma un efecto de canal Venturi, un cuello de botella, donde los vientos se canalizan, los levantes son 400 días al año y su impacto en la dinámica es muy intensa. Y en el canal de Ibiza, lo que hago es, con el sistema de radares costeros,
¿sí?
Estudio la corriente superficial y su variabilidad. Y vemos pues cómo impacta también lo que he comentado antes, eventos extremos como, por ejemplo, la corriente Gloria, en los cambios de dirección e intensidad de esas corrientes superficiales.
I aquests equipaments, perquè els nostres oients ho entenguin, com són? Són instruments petits, grans, i on s'ubiquen?
Pues los radares costeros de alta frecuencia constan de varias componentes auxiliares, digamos. Están compuestos por antenas, que tienen, en nuestro caso, una altura de un mástil de 7 metros, una cabina donde se halla toda la electrónica, los chasis de transmisión, de recepción, el sistema de alimentación interrumpida, el aire acondicionado, las antenas de comunicación, y principalmente se ubican en tierra. Esa es la gran ventaja de estos sistemas de teledetección, porque son sistemas de teledetección remota, como los satélites, pero se encuentran en tierra. Y se encuentran, en nuestro caso, en el canal de Ibiza, en las Islas Pitiusas, en Formentera y en Ibiza. Y uno de ellos, por ejemplo, el de Formentera, se encuentra en la caseta de control, se halla dentro de las instalaciones del centro de residuos del Consell de Formentera. Y en el caso del Cap de Barbería, y en el caso de Ibiza, se encuentran adosados a un hotel de allí, de Seven Pines.
I ara com expliquem amb els oients? Tu m'entens en català, per cert?
Sí, sí, por ahora sí, tranquil.
Tu vens d'on ets?
Jo soy de un pueblo de Jaén.
I quant temps fa que ets aquí?
5 anys.
Ah, ja portes un temps, idò.
5 anys, sí.
Molt bé.
Un poc.
Emma, com expliquem als oients que aquests equipaments, que aquests radars, que estan ubicats a zona costera, que estan en terra, serveixen per mesurar coses que passen a l'oceà?
És una bona pregunta. Seria una pregunta extrapolable a los satélites, porque es también teledetección remota. Estos sistemas se basan, tienen un funcionamiento muy similar a lo que son los radares de tráfico. Entonces, se basan en transmitir y recepcionar ondas de radio, ondas electromagnéticas en la banda de radio. Y lo que permite que se que en nuestro caso, bueno, en el caso de los radares de tráfico, el objetivo es un coche, y en el caso de los radares costeros, el objetivo, el target al que van esas ondas de radio, es el oleaje. Entonces, se transmite esa señal que choca contra la superficie rugosa del océano y se recibe de vuelta ese eco. Y ese eco se analiza y nos permite determinar la velocidad, la dirección y el rango de ese oleaje con una velocidad de corriente subyacente.
Qué interesante. Però no tenia uns gliders o uns planejadors submarins que ja feien tot això?
Bueno, son medidas complementarias. Todo lo que el sistema de observación de SOCIP, toda esta red multiplataforma, son medidas complementarias. En el caso de los planeadores submarinos, que es lo que has mencionado, Enric, los gliders, lo que nos permiten es medir a lo largo de un trayecto y a diferentes profundidades de la columna de agua, pues temperatura, salinidad, conductividad, fluorescencia. Los radares únicamente actúan en superficie y en este caso las medidas se ofrecen en el primer metro de profundidad y son totalmente complementarios. Es decir, por un lado tenemos todas las medidas en la columna de agua, por otro lado las medidas de superficie que nos permiten tener esa imagen en 3D o 4D si sumamos el tiempo de lo que es la variabilidad oceánica.
En el SOCIP, que recordem que és el Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears, que per cert, vàrem estar xerrant fa un mes i mig, dos mesos, molt, de la propera, bueno, la inauguració encara no, però sinó de la posada de la primera pedra o de la previsió de començar a construir unes noves instal·lacions del sistema del SOCIP, perquè ara sou al Pervit i el previst és el que aneu al Port Vell de Palma.
Exacte, sí.
I recordeu que va venir el ministre de Ciència, en Pedro Duque, a inaugurar justament aquesta predicció, explicar com seria aquest nou edifici. I això t'ho deia perquè no sé el què. Ah, sí, perquè el SOCIP deia, el Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears, sempre ofereix a través de la seva pàgina web, això sempre m'agrada explicar-ho, bueno, dues coses. Primer, que té una fotografia molt interessant, que jo sempre intento posar-la, on sabeu tot, on sabeu, una fotografia o és una composició on sabeu com es fan tots aquests mesuraments, a través dels gliders, veritat, i a través també en superfície d'aquesta fotografia que fa anys que la teniu, ja, aquesta fotografia,
però que s'entén... És un icono muy representativo.
S'entén molt el que representa el SOCIP, no? Aquests sistemes de teledetecció diferents, diguéssim, de l'oceanografia tradicional.
O tradicional y ya a través de la inclusión de distintos sensores también de punteros, vamos.
I lo segon que volia dir és que ofereix sempre al SOCIP tota una sèrie d'informació en línia, en directe, sobre el que totes aquestes dades que s'estan recollint, molta gent no sap que se poden consultar.
Sí, por supuesto, los datos...
Però tots podem consultar-les.
Todos. Este acceso público es gratuito, está disponible en la página web, tenemos acceso a través de servidores de CRED, del catálogo de datos, o sea, son datos para el público.
I com l'expliquem al públic? Diu, vale, molt bé, doncs anem a entrar a veure el que és aquestes dades que estan recollint aquests radars i aquests gliders, aquests planejadors submarins. Però per què serveixen? Es preguntarà molta gent, totes aquestes dades. Quina utilitat tenen? Quina utilitat tenen pràctica? Quin treu profit d'aquestes dades?
Nos permiten mejorar el conocimiento del océano, basado en la ciencia y en los datos que lo soportan. Y ese conocimiento del océano... tiene que servirnos para crear, a darle una utilidad pública a esos datos y hacer que beneficie no solo al planeta, sino a los humanos que vivimos en él y a nuestro bienestar, ¿no? Y eso es uno de los objetivos del proyecto EuroSea, en el que también participa SOCIP, junto a otros 55 miembros europeos. Y bueno, en el caso de los radares costeros, que es donde yo realizo la explotación científica junto con otros partenariados públicos y privados, nos han servido, por ejemplo, tanto para estudiar variabilidad estacional en, o de tiempos de residencia en zonas del Canal de Ibiza, en la Bahía de Vizcaya, para estudiar cómo una la corriente IPC del sur de la Bahía de Vizcaya se intensifica en la época invernal, para estudiar el impacto de esos eventos extremos de la tormenta que azotó en enero del 2020 esta zona del Mediterráneo Occidental y que batió todos los récords.
Gloria.
Exacto, sí. Y la utilidad de lo que ahora se está trabajando es en la mejora en la integración de esos datos. Como bien has mencionado, cada una de esas plataformas de observación tiene sus ventajas, sus inconvenientes o sus limitaciones y sus fortalezas, digámoslo así, y la integración de todas ellas son las que nos van a permitir tener una imagen mucho más fiel de todo lo que ocurre en 4D.
I el que està per venir, o sigui, aquestes dades també són molt importants per preparar-se de cara a aquests canvis derivats del canvi global.
Bueno, yo diría que más que lo que está por venir, lo que ya tenemos que encima.
Molt bona precisió. ¿No? Explica'ns com és la teva feina, Emma.
Pues mira,
perquè, clar, una cosa és... Jo sabia que a vegades aquests gliders, que segueixen també telemàticament, i també la gent pot seguir-los a través d'internet i veure on estan a cada moment, doncs clar, no és el mateix que se t'espatlli un glider i tenir que anar-lo a cercar no sé on...
Sí, és així.
...que no anar a un lloc de la costa on ja sabem que aquest radar no fugirà d'allà, no?
Exacto.
A no ser que el tombi el Gloria, ¿no?
Hay algunos que se han quedado fritos por un rayo, no en nuestro caso, afortunadamente, no todavía. Pero sí, una de las ventajas de esta plataforma es que la tenemos en tierra, que el acceso es por tierra y que incluso, bueno, la instalación, su mantenimiento es menos costoso. Para hacerte una idea, si comparamos las medidas actuales de las corrientes de superficie de los radares costeros del Canal de Ibiza y comparamos con otras metodologías tradicionales de medición de corrientes, tendríamos que haber instalado 400 boyas oceanográficas con su corrientímetro correspondiente en una malla de 3x3 kilómetros para poder cubrir todos esos 4.000 kilómetros cuadrados que cubrimos con dos antenas.
Això, imagineu-vos, 400, has dit?
400, sí.
En una zona com és la Mediterrània...
Aparte.
De tràfic marítim.
Claro. Una de las ventajas, por ejemplo, también es que durante estos eventos extremos es complicado salir a la mar para hacer lanzamientos de otros sistemas de plataformas como las boyas de deriva o los gliders. Es complicado tenerlos en el mar bajo riesgo de que puedan perderse. Los radares permanecen en tierra, son bastante resilientes en ese sentido. Han sido una de las plataformas menos impactadas durante este confinamiento porque no necesitabas, aparte del mantenimiento habitual que sí que se ha visto demorado, pero no necesitabas, lanzarlo al agua para tenerlo en funcionamiento.
En total, ¿cuántas instalaciones de qué tipo están en las Baleares?
En las Baleares existen dos.
Dos.
Dos, sí. Uno en Ibiza y otro en Formentera, que son las que se operan desde el 2012 en SOCIP y que cumplirán 10 años el año que viene, sí.
I jo soc molt curiós, i ara sí. Te demanaré si són molt cars aquests aparells.
Sí, sí que són cares. Lo que pasa es que son cost effective, como se diría en castellano, son cares, pero su mantenimiento es más reducido que en el caso de otras plataformas. Cada part de estaciones puede ser del medio millón de euros.
Però ara en tindreu més, m'imagino. Sí, no? O sigui, a més, si us trasladeu de Seu i formeu part d'aquest pol marí... Pues,
són les intencions, sí.
Necessitareu més antenes, més radars d'aquests.
Sí, el tema és que, bueno, és una plataforma que està en crecimiento en Europa. Llevamos un retraso de una década probablemente respecto a Estados Unidos. Estados Unidos tiene... Si en la red global existen 400, pues me atrevería a decir que el 80% están en las costas orientales y occidentales de Estados Unidos.
Jo sé que ara mateix estic posant a Naima Reyes amb un compromís. Perquè ara, clar, li estic demanant sobre coses que amb ella no li pertoca fer aquesta organització de futur, però m'imagino que sí hi ha un termini previst,
sí,
en el temps, que pots explicar o no?
Sí, sí, claro. Está dentro del plan estratégico de SOCIP que hemos elaborado este año, instalar dos antenas más en dos más en la zona del Cabo de la Nau.
El Cap
de la Nau, en Javea. Para cubrir la totalidad del canal de Ibiza. En la actualidad...
Sí, que estas ya no estarán en las Baleares.
Exacto, pero complementaran el sistema de radar costeros del canal de Ibiza.
Ah, pero,
porque...
pero las posará a SOCIP también.
Sí. Y entonces esto nos permitirá cubrir toda la zona del canal de Ibiza en su totalidad. En la actualidad, la extensión, el rango, digamos, que cubrimos depende de la frecuencia a la que emitimos, sí. 13,5 MHz.
¿Cuán?
13,5 MHz. Y cubrimos con los radiales, con las velocidades, hasta 85 kilómetros, ¿vale? En el lado, digamos, de la costa levantina no llegamos, y esta es una zona también de pues toda la zona que delimita la corriente del norte, que se desplaza hacia el sur y que tiene altas intensidades. Y es importante cubrirla para tener la totalidad del canal de Ibiza.
I a part d'aquestes dues que has dit, per cobrir la totalitat del canal d'Eivissa, hi ha altres zones de Balears que també podran disposar en el futur d'aquest tipus de radars o d'equipaments?
En la actualidad en el plan estratégico no está contemplado, pero sí es cierto que hablando con usuarios del propio servicio, como son las agencias de salvamento marítimo, sí que nos han, digamos, listado en su lista de deseos, se contempla el norte de Menorca, que es una zona bastante de puntos calientes en cuestión de veleros y demás.
Ajá. Nord de Menorca.
Exacto. Una de las ventajas de los radares costeros es que, respecto al sector de salvamento marítimo, es que miden las corrientes marinas en aquellas zonas donde ocurren la mayoría de los incidentes. Si nos basamos en datos de Secretaría Técnica de Salvamento Marítimo del 2019, de más de 5.800 incidentes a los que atendieron, el 88% de esos incidentes son de tipo de salvamento y rescate, y casi el 50% de ellos ocurrieron a menos de 3 kilómetros de la costa. Es decir, con las localizaciones de esos incidentes casi se puede dibujar la costa de las islas de las Islas Baleares.
Naema Reyes és responsable de la divisió de radars costaner del sistema d'observació i predicció costanera de les Illes Balears, però participa en moltes més coses, perquè ella ha estat coordinadora del projecte Ibisar, en el que la societat, això crec que depèn de la Societat de Salvament i Seguretat Marítima.
Bueno, el SASEMAR, que es la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, fue el usuario final de este proyecto, sí. Pero el partenariado era un partenariado público-privado junto con RPS Ocean Science, una consultora estadounidense, y ACTI, junto con SOCIP.
I a part de controlar aquests dos radars d'aquí de les Balears, també forma part d'equips de treball de radars de tota Europa, o de tot el món, ja no sé com dir-ho, Eurosí, Jericó 53, i forma part també d'equips de radars costaners que es diuen Mongos, Eurogous,
sí.
Bé, he posat un parell o tres al Twitter, i espero que, doncs, que els nostres oients hagin estat navegant a través d'aquestes webs, i vull insistir en aquest tema que a mi m'ha cridat sempre l'atenció, en el fet de que siguin dades en obert. Trobo que és molt interessant.
És, digamos que és un compromiso con la sociedad que financia la ciencia. Es un compromiso adquirido y es a la tendencia a la que va toda la ciencia y todas las instituciones.
I per si això, tot això fos poc, a més, Nemma, quan arriben dates senyalades, com l'11F i altres Setmana de la Ciència, bé, quan es podia fer, perquè enguany no s'ha pogut fer, doncs llavors participes també en aquestes jornades de divulgació i cites ràpides de científiques, etcètera, no?
Sí. He participado en varias ediciones, una vez con citas con científicas, otro año contando un cuentacuentos a niños sobre la tortuga Uga y cómo se encuentra su casita, que es el océano, y este año he participado en un dossier del CSIC también con una pequeña reseña para que las estudiantes encuentren referentes científicos femeninos.
Doncs, Emma, ho deixem aquí. Te sembla bé?
Sí.
Teníem el compromís de... Bé, de fet, vam començar contactant-ho fa temps, per motiu del Dia Mundial dels Oceans, d'això ja fa un mes, però com que Emma sempre està preocupada i ocupada amb els seus radars, fins avui no ha pogut ser, però la veritat és que hem passat una molt bona estona i crec que els nostres oients han après moltíssimes coses que no sabíem ni jo sabia.
Me alegro, ha sido divertido. Me apunta a la siguiente.
Gràcies, Emma. Reyes, responsable dels radars en el SOCIP.
Gràcies a tu.
Redactant informe tràgic, temerada, maquinista, institut oceanogràfic. Batiscafo solitari. Dus un routing planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins. Ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins. Ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses sirenes aproximadament per no existir.
Balears a ciència. Enric Colat. IB3 Ràdio.
Si vos agrada la música anomenada clàssica, aquest és el vostre programa. Si vos interessa conèixer més a fons les obres dels grans compositors, la seva vida fins i tot, aquest és el vostre programa. Si no vos ho plantejat, si vos agrada o no la música clàssica, també aquest és el vostre programa. La Ruta d'Orfeu, cada diumenge a les 10 del vespre, aquí, a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio, pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colà.
Són les 13:32. Això és Balears fa ciència i IB3 Ràdio. I després de parlar de medi ambient en relació a les prediccions i observacions costaneres i les relacions d'aquest estudi de dinàmica de punts crítics de circulació oceànica en aquests punts crítics com el canal d'Eivissa, on el SOCIP ja ha instal·lat aquests radars. Després de xerrar d'això, dic, anem a seguir xerrant de medi ambient, però des d'un altre vessant. Al telèfon hi tenim na Irene Garneria. Molt bon dia, Irene.
Sí, hola, bon dia.
Na Irene és biòloga i tècnica del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. I na Irene Garneria és responsable del projecte Bioatlas de les Balears, una eina que permet visualitzar tota la informació de la flora i la fauna del nostre arxipèlag. a través d'un sistema d'informació geogràfica, un SIG, un sistema d'informació geogràfica sobre la distribució d'espècies terrestres a les Illes Balears. És a dir, seguim xerrant de tecnologia, però en aquest cas no aplicada a la mà, perquè aquí no cerqueu espècies marines, veritat, Irene, no, sinó espècies terrestres de fauna i flora.
Sí, 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 el BioAtlas està centrat únicament a fauna, flora i també als fongs terrestres de les Illes Balears. La part marina sí que és una part que segurament en el futur la voldrem incorporar, però actualment estem únicament centrats a fauna, flora i fongs terrestres.
Explica'ns què és el BioAtlas, aquesta eina informàtica, i per què n'estem xerrant avui. Perquè l'heu actualitzada, explica'ns com.
Sí, bé, el BioAtlas és una eina viva que va sorgir l'any 2004, que se va crear inicialment com una base de dades de biodiversitat de les Illes Balears, que inicialment era únicament una base d'accés, que va anar evolucionant, després va introduir la base cartogràfica i amb una introducció massiva de registres que la va portar on està ara. El que hem fet darrerament és adaptar la quadrícula als requeriments de la Unió Europea, de la directiva Inspire, que el que ens reclama és que diguem que tota la informació geogràfica de la Unió Europea estigui parlant, diguem, el mateix idioma. I, per tant, la nostra quadrícula, que era una quadrícula que s'utilitzava antigament, l'hem hagut d'adaptar a la que demana la directiva Inspire. I això és el que hem fet.
Espera't.
De l'ED50, si disculpa.
No, perquè parlaves de quadrícules. Explica als oients quin tipus de quadrícules. Heu quadriculat totes les zones de les Balears.
Tota la superfície terrestre.
Jo diria que infinitament, perquè quan t'hi poses...
Sí.
Al final surten...
La superfície terrestre està la dividim en quadrícules per entendre's de quan diem un punt, entendre's entre tots a quin punt ens referim. És com quan ho posem damunt del mapa, no? I el tipus de quadrícula, el tipus de malla que estem utilitzant és important, perquè si tu la refereixes a una malla o a una altra, pot haver una diferència de metres entre la teva observació. Per tant, és molt important tenir molt clar a quina quadrícula està referida. Per això hem hagut de fer aquest canvi, per adaptar-la i perquè així les nostres dades també siguin compatibles amb totes les dades que se fan a Europa. I, per exemple, això seria per nosaltres un requisit previ per compartir les nostres dades, per exemple, amb altres plataformes com GEVIS, que utilitzen...
Plataformes? Com has dit?
GEVIS. Són altres... Hi ha moltes plataformes que ofereixen dades de biodiversitat. Mm. Jo què sé, hi ha iNaturalist, per exemple, que és de Ciència Ciutadana, o IUCN, que també té la seva pròpia cartografia.
Sí, però justament això no és un projecte de Ciència Ciutadana, eh?
No. No, el nostre cas no és de Ciència Ciutadana, perquè diguem que està orientat d'una manera diferent. Perquè la Ciència Ciutadana el que vol és acumular el màxim de dades. El nostre cas és que, com que l'ús que fem nosaltres és per planificar i gestionar projectes i per fer evolucions ambientals, etc., la nostra font és sempre científica. Per tant, no fem Ciència Ciutadana. També requereix un altre tipus de plataforma, amb gent que valida les dades.
A qui va dirigit?
En el nostre cas no tenim aquesta funció.
A qui va dirigit el BioAtlas?
Bueno, dirigit va dirigit a qualsevol. O sigui, qualsevol persona que estigui interessada en conèixer quines espècies estan presents a una determinada àrea de les Illes Balears pot consultar el BioAtlas. Però després, des d'un punt de vista més tècnic, aquí, per exemple, a la nostra conselleria s'utilitza molt això, funcionaris o tècnics de la conselleria per conèixer la diversitat, la biodiversitat que presenta una zona abans de portar a terme plans i projectes que després podrien afectar aquesta biodiversitat. Per tant, és un pas previ a l'hora de fer aquest projecte.
I també va dirigit a naturalistes, estudiosos, gent especialitzada en sortir al camp i justament aquest col·lectiu, tinc entès que us nodreix de dades.
Sí, sí, les dades nostres venen de moltes fonts. Per una banda, hi ha els propis arxius de Servei de Protecció d'Espècies, però després hi ha altres aportacions, com per exemple els agents de medi ambient o naturalistes. Tenim diverses persones que el que els agrada sortir cada setmana en el camp, fan observacions i després aquestes observacions ens les fan arribar i són incorporades al BioAtlas. Aquesta tasca també nosaltres l'agraïm molt, perquè és totalment desinteressada. I després aquestes dades, clar, són públiques, estan disponibles per a qualsevol persona que estigui interessada en conèixer aquesta biodiversitat d'un determinat punt.
Actualment el BioAtlas compta amb un total de 185.853 registres de 9.020 espècies diferents, aportades per un total de 1.631 fonts. Són dades d'aquesta setmana aportades des de la Conselleria de Medi Ambient amb motiu d'aquesta actualització del BioAtlas en aquesta normativa europea de la qual ens parlava na Irene.
Sí, així és.
Són moltes dades, eh?
Són moltíssimes dades. Fixa que bueno, el creixement és continu. Jo cada dia estic incorporant dades al BioAtlas que ens arriba d'aquestes persones que t'he dit que fan aquestes aportacions. Després també de vegades tenim aportacions massives, com l'any 2019, que la UIB ens va passar la informació del seu herbari, que el vàrem incorporar tot al BioAtlas, o ara, per exemple, que estem incorporant, crec que són 39.000 dades, que es diu molt ràpid, que ens està portant pues, un botànic que és la seva feina de tota la seva vida. Gabriel Bibiloni, li vull agrair personalment perquè ha fet aquesta aportació que no dirà el BioAtlas amb moltíssimes dades. No?
Gabriel Bibiloni, eh?
Sí, però bueno, també hi ha altres persones que també fan moltes aportacions, una Bàrbara Clar, de Formentera, un Joan Miquel González, que cada mes o així ve a la conselleria i està en una hora o dues ficant les seves dades, o Luis Alberto Domínguez, que me les passa per correu electrònic i les anem incorporant. És a dir, moltes persones que van fent aquesta eina viva.
Alguns d'aquests ens expliquen de tant en tant també la seva feina. Sí. A veure, perquè els nostres oients entenguin tot això que estem contant, te sembla que posem exemples pràctics. Anem a suposar que demà, diumenge, aquí en Enric Colat decideix sortir i anar-se'n pues, a la zona de Sacanova, per dir alguna cosa, et sembla?
Sí,
començo amb tots els respectes i amb tota la cura de no ficar-me per llocs on no haig d'estar, però tot i així faig alguna observació d'una tortuga mediterrània, d'Estudo Hermani.
Uh-huh.
Jo puc participar i en aquest BioAtlas puc aportar informació o no?
Mira, en el teu cas, que no ets diguem que no estàs aportant habitualment i, a més, et demanaríem una fotografia. I amb aquesta fotografia faríem una verificació.
M'imagino, perquè si no, igual te dic, jo què sé, qualsevol
clar,
cosa.
Clar, qualsevol cosa, no, clar. Evidentment, i amb aquesta fotografia, si poguéssim verificar que realment la teva aportació és correcta, sí que la incorporaríem al BioAtlas. De fet, després, totes les aportacions que arriben quedaran registrades amb el nom de la persona que ha fet l'aportació, o sigui, l'autoria sempre és reconeguda.
Mm-hmm. I és important tornar a insistir que no es tracta d'un projecte de ciència ciutadana, no es tracta de tenir quantes més dades millor, sinó de que aquesta informació serveix després per elaborar, pues, vés a saber, hipotètics plans de conservació d'aquesta tortuga mediterrània, no és vera?
Clar, un pla de conservació, o imagina't que estan planificant passar una carretera per aquella zona i no sabem que hi ha tortugues o una altra espècie que es pugui veure afectada, doncs abans de planificar-la s'ha de fer aquesta verificació.
I sí que
és una primera, perquè evidentment després sempre s'ha d'anar al camp.
Aha.
Perquè el BioAtlas no te diu que 100% tot el que hi ha, te diu tot allò que s'ha citat.
que s'ha citat, i les modificacions que es produeixen al llarg dels anys, si una espècie en un moment determinat s'observava en una zona de les Balears i després ja desapareix d'aquella zona, això reflecteix l'Atlas? S'actualitza?
Sí, home, no sempre. O sigui, sempre que tenim aquesta informació, per exemple, parlant d'invasores, no? Sabem que hi havia una zona amb una planta invasora.
Posem un exemple, la vespa asiàtica.
Sí, la vespa asiàtica, ara, no sé si ho tenc actualitzat o no, si en els punts on estava present ara hem posat extinta o no, perquè és un dels valors que li poden posar. No sé si diu extingida o no, però sí que és una cosa que poden fer. O sigui, un pot anar a la zona on era present en un temps, fer una verificació de que no és present i demanar aquest canvi al bioatlas i fer-lo. Ara, per exemple, te passa l'exemple del vell marí, no? que antigament estava present a la costa de les Illes Balears.
Bueno, però llavors no hi havia bioatlas, eh?
No, però tenim cites de zones on sabem que hi era present i les hem incorporat com extintes.
Tret d'aquell període excepcional en el que presumptament pues, potser no sabíem si hi havia un exemplar, te'n recordes? Que...
Ah, sí, però bueno...
I es va muntar fins i tot un sistema d'observació durant unes setmanes. Sí. Anem a posar, per acabar, un exemple de botànica, perquè després els historiadors a la primera hora i se queixen, i els botànics també se queixen, i amb raó. Posa'ns un exemple, per favor.
És que, a veure, mira, una invasora, Penicetum, la tenim incorporada al bioatlas. Totes aquelles zones on, per exemple, els agents de medi ambient ens informen que hi ha presència, la incorporam al bioatlas. I d'aquesta manera tu pots saber si aquella... les zones on està present aquella espècie. O, per exemple, mira, el Pinus alepensis varia ceciliae, que és una varietat que està protegida. Uh-huh. Pues també pots trobar aquells punts on està present de les Illes Balears. Després també te volia comentar que tu pots fer dues maneres, pots fer consultes de dues maneres. Tu pots consultar per espècie i demanar la distribució de totes les balears d'aquella espècie, però pots fer consulta per quadrícula i demanar quines espècies estan citades en aquella quadrícula. Aquestes són les dues possibilitats. Quan tu fas una cerca per quadrícula i te surten tot un llistat d'espècies presents, pots explicar a una d'aquelles espècies que tingui la curiositat o vulguis saber millor la seva distribució, i també te generarà un mapa que després d'aquest mapa també el pots imprimir, el te pots descarregar, etc.
Quines dimensions té aquesta quadrícula, en realitat? Quantes hectàrees implica?
Bueno, són d'un quilòmetre per un quilòmetre l'àrea mínima de quadrícula que pots obtenir, però també pots obtenir a 5x5 o a 10x10. Bé, aquesta... També t'he de dir que hi ha espècies que són sensibles i que no se mostren a 1x1, per evitar que se sàpiga on són presents i evitar que la gent pues, les pugui anar a espoliar o el que sigui. Perquè hi ha persones que li agrada anar a agafar, per exemple, sargantanes per tenir a un terrari.
Aquest exemple que hem posat de la tortuga mediterrània en una zona de Sacanova d'Artà és real. Ho vàrem fer ahir, veritat, Irene?
Sí.
I me van sortir... quantes te vaig dir? No recordo si 9 o 12. 9 espècies diferents.
Jo crec que potser n'hi havia més. Sí.
O 12, no ho sé. Irene Garneri, ho deixem aquí.
Molt bé.
Biòloga i responsable d'aquest projecte Bioatlas de les Balears, que impulsa amb molt d'èxit el Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori de les Balears. Enhorabona.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu, bon cap de setmana.
Igualment.
Les ones van, les ones venen colpejant. Ritme marí, sonada marinera de corrents. Compàs de l'aigua quan les toca el vent. Un ball del temps, la mà pot ser un camí ample, una paret, un llaç o un nu. Depèn de com ho miris diferent.
verger o tal vegada un desert. Com jo...
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquesta plaça de la graduada és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de flassaders de Palma els s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Etiqueta Visca el producte local.
El quilòmetre zero és tendència.
Si sou fans d'aquestes modes...
A Del Camp a la Mà som influencers.
Del Camp a la Mà. Diumenge a les 7 del matí a IB3 Ràdio. Amb Joan Sitges i Rosa Farriol. IB3 Ràdio és participació.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
No pots d'un variar?
Els dissabtes, variat de ciència amb Adrià García. Adrià, m'ho pots d'un variat?
Ui, quina entrada, quina entrada. Amb aquesta música impossible no dir-te que sí a tot, Enric.
M'ho pots d'un una proposta de recuperació d'un clàssic dels clàssics?
Ui, això sempre.
Pel cap de setmana?
Saps que m'encanten aquestes coses de recuperar clàssics del cinema, no? I en aquest cas, doncs, recuperam la saga mítica de Retorn al futur.
I per què avui?
Doncs perquè, mira, la primera part, la primera pel·lícula, potser la més mítica de totes, Retorn al futur 1...
Que no la més bona.
Podem discutir al final. Es va estrenar un 3 de juliol. El 3 de juliol de 1985.
36 anys!
36 anys ja fa... I doncs sí, jo crec que aquest efemèrit és una bona excusa per recordar-les.
Amb un Retorn al futur de llavors, que el 2021 estaríem ficats en una pandèmia del coronavirus.
Això, a la segona pel·lícula, que era la que tractava del futur, no s'ho havien pensat. I això que el futur que plantejaven ja no era tan futur com el d'ara.
Vinga, sentim la primera.
Anem-hi.
Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago.
Anem al 1985.
Sí, aquesta primera pel·lícula de Retorn al futur, no? Que en realitat el que fan és anar en el passat i després retornar al present, no? Així que el nom és una mica confós, d'aquesta mítica pel·lícula protagonitzada per Michael J. Fox, en Christopher Lloyd, en Lea Thompson i en Christopher Glover, i dirigida per Robert Zemeckis, que també és el director de pel·lícules atemporals, com són Forrest Gump, Nàufrag i Contact. Així que poca broma amb el Robert. I bé, jo crec que un poc la trama, no? Aquesta coneguda per tots, no? Ens trobem amb un adolescent, en Marty McFly, que és enviat accidentalment 30 anys enrere, el 1980... Perdó, del 1985 al 1955. I bé, el que vol fer és canviar uns fets en el 1955 perquè resulta que aconsegueix que els seus pares no es coneixin i no s'enamorin, així que ell no existiria. I bé, entren aquí un pot de paradoxes temporals, que és molt típic de pel·lícules d'aquestes que tracten de viatges en el temps. Ja després, a la segona, sí que viatja en el futur.
Aquesta primera és la que compleix 36 anys.
Aquesta, sí, aquesta és la que fa aniversari avui.
I a la segona...
Uh-huh, que es va estrenar el 1989, un parell d'any més tard.
Molt poc temps després.
Sí, eh? quatre anys més tard.
Vinga.
Do you remember
future.
Realment, la segona part va tenir igual d'èxit que la primera.
Sí, sí, normal. Jo he de dir que m'agrada molt més la segona que la primera. A més, aquest toc futurista i és jo, on jo crec que varen crear un poc més aquestes icones populars, no?
Poques vegades una segona part ha superat la primera, no trobes?
Sí, poques vegades. Potser Star Wars, la que ara és la cinquena, no?
Bé, no,
va ser una mica millor, però...
Dic la segona, perquè sí, després sí. D'aquestes que han tingut tantes sagues... Clar...
Sí, vull dir, de la trilogia... Sí. Antiga de Star Wars, no? Però sí, jo crec que per jo aquest cas és un d'aquests en què la segona part és millor que la primera. Sobretot per això, perquè va crear noves icones de cultura popular, no? En podem parlar un poc més endavant. I després van fer la tercera, que per jo és la pitjor amb diferència. From out of the west, in a cloud of dust, a thunder of hooves,
and a mighty... Great Scott! I know, this is heavy. Seguim amb el mateix director.
I aquesta es va estrenar molt poc després de la segona, no? Entre la primera i la segona varen passar 4 anys i entre la segona i la tercera només va passar un i potser això va un poc...
Protagonista.
Sí, varen munyir més del que tocava, no? La saga.
S'anaven fent grans els personatges.
Sí, sí. Bé, i en aquest cas el que van és tornar en el passat, però més passat encara, van a l'any 1885, si mal no recordo, i se'n van a l'antic oest, no? D'això que els agrada tant als nord-americans de la seva història, no? Aquesta època de la seva història. I en aquest cas, bé, doncs, Marty viatja en aquest passat per salvar una versió del doctor Emmett que serà assassinat per un deute de dobbers amb un pistoler, no? Una història una mica més fluixeta, crec jo, i que no té tant de escenes mítiques com sí que tenen la primera i sobretot la segona, no?
Quines són les claus de l'èxit d'aquesta saga?
Sí, jo crec
trilogia.
Que potser és que té moltes coses, molts objectes, no? Molt d'aspectes que són com molt que es poden reconèixer, no?
Jo molt
crec
fàcilment,
que,
sí.
Potser el millor és el DeLorean, no? On està fabricada, on està posada la màquina del temps, que a més va posar en l'imaginari popular aquest cotxe, que era un cotxe que va tenir molt poca producció, només es va produir durant 2 anys i només es van fer 8.500 unitats. O sigui, que era un cotxe, bueno, molt desconegut, un cotxe esportiu, que no seria molt barato, però que tenia una estètica molt futurista, no? Amb aquest color de la carrosseria, que era metàl·lic, i també amb aquestes portes que s'obrien cap a dalt, no? Que es diu estil gavina. I era un cotxe que va passar sense... Bé, gairebé ningú se'n va assabentar, no? Amb una producció molt petita, però que ja un parell d'anys després de que no es fabriquessin més cotxes, es va sortir a la pel·lícula i ha acabat sent un dels cotxes més reconeixibles que jo crec que hi ha a la història del cinema, no? N'estem parlant avui, que 40 anys després de que no es fabriquin més cotxes d'aquests, doncs fixa-t'hi, no?
I una altra de les claus trobes que podria ser l'humor? La comèdia.
Sí, són pel·lícules de que mesclen un poc humor amb ciència-ficció, no? Amb aquest to juvenil que tenien aquestes pel·lícules de... Bé, un poc d'aquesta època, no? Que són molt, molt, molt mítiques d'avui. I jo crec que també una cosa són les coses, els objectes futuristes que sortien a la segona, no? Que jo és un poc el que més em va impactar. Per exemple, el monopatí aquest rosa que volava, no? Que deien que la pel·lícula està ambientada el 2015, així que fa ja 6 anys, anem un poc enrere i encara no tenim això, no? Potser el més semblant són els patins elèctrics que estan ara molt de moda, però no tenim patins voladors roses.
Jo t'has de dir que me va costar entrar un poc, el Return a Back to the Future, perquè clar, en aquella època, pues, que el que triomfava era la guerra de les Star Wars, i llavors Star Wars era, ho eclipsava tot.
Sí,
però clar,
sí.
Amb el pas del temps, com que clar, les segueixen repetint,
sí.
Que
sí,
cada
sí.
Cap de setmana, totes les... Doncs encara que no siguessis fan, t'hi havies d'aficionar un moment o altre, no? I amb el temps sí, hi vaig entrar i m'hi vaig aficionar, però em va costar al principi.
Sí, jo les vaig veure una mica més gran, no?
Bueno, jo tampoc les vas veure en aquell moment, però vull dir, així com passava més gust veient Star Wars, però potser no s'han de comparar.
No, jo crec que són poc separades, no? No tenen molt a veure.
No, en quant a temàtica no, però clar, com que parlem de pel·lícules de ciència-ficció...
Sí, és clar, clar. I bé, a la segona pel·lícula salien moltes coses futuristes que no s'han complert, no? Com la roba aquesta que s'adaptava al cos de la persona, les pel·lícules en 3D, no? Que surt una mena de tràiler de tauró de nou, una cosa d'aquestes que... Per sort no hem vist tauró de nou.
A tu on t'hagués agradat anar? A través d'aquest aparell?
El futur, el futur.
Però on? Sí, sí.
De puesto? Bé, jo crec que la Mallorca d'aquí 100 anys estaria bé, no sé.
Sí?
Sí.
Cinetífic bo?
Cinetífic bo, jo diria... Això, no? La impremta que ha tingut a la cultura popular, creant moltes icones, objectes icònics, no? Que jo crec que és molt difícil, això.
Cinetífic dolent?
La tercera part. La tercera part.
Infumable, no?
No m'agrada gens, no.
I una nota?
Una nota, puf. Jo diria 8, 9, 6.
Anda, per separat, eh?
Sí.
8, 9, 6. Back to the Future, avui Adrià García recordant la trilogia. Alguna cosa més?
No, que a moltes plataformes digitals es poden veure totes tres, així que si algú les vol recuperar, avui és un bon dia per fer-ho.
I si no, poseu la tele i segur,
sí, segur que la fan.
Un dia o altre surt.
Segur.
Al futur no cal anar molt lluny per saber que d'aquí 20 segons els nostres companys dels serveis informatius estan just a punt de començar l'informatiu. Adrià García, moltíssimes gràcies.
A tu, Enric.
Als oients, ens trobem la setmana que ve. Gràcies. Adéu.